Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Els 69 bolivians retinguts en un creuer d'MSC des de dimecres per no disposar d'un visat vàlid han desembarcat en un espai de trànsit del port de Barcelona on s'iniciaran els tràmits per la seva deportació. La resta de passatgers continuaran la seva ruta. Ja acaba la reunió entre sindicats de presons i el Departament de Justícia per trobar sortides a la crisi a l'àmbit penitenciari després del crim d'una treballadora de Mas d'Enric a mitjans del mes passat. Alguns dels sindicats han marxat abans d'hora per expressar el seu malestar amb la conselleria. Justament aquest matí un grup de funcionaris ha bloquejat els accessos a Brians perquè se senten traïts pels sindicats. El govern no preveu noves restriccions a l'estiu per la sequera, ja que les últimes precipitacions han evitat passar a un nivell 2 d'emergència. És la conclusió de la reunió d'avui de la Comissió sobre la sequera. El secretari d'Acció Climàtica ha dit després de la trobada que estan treballant també la possibilitat de permetre obrir piscines municipals com a refugis climàtics. L'OTAN commemora avui el 75è aniversari preocupada per les ambicions territorials de Moscou i amb la incertesa sobre el compromís dels Estats Units amb Europa. El govern de Kiev aprofita la celebració per demanar més defenses antiaèries per aturar l'invasor rus. L'exèrcit israelí ha suspès les vacances a totes les unitats de combat per les amenaces de represàlia de l'Iran. La mesura preventiva s'afegeix a l'augment de reservistes cridats a files i la distorsió. El govern espanyol portarà a l'ONU les lleis del PP i Vox contra la memòria democràtica. L'executiu socialista també denunciarà al Parlament Europeu i al Consell d'Europa aquestes normes impulsades a l'Aragó, el País Valencià i Castella i Lleó, que vulneren, segons diuen, el dret internacional i blanquegen el franquisme. La restauració de la casa de Francesc Macià a Balmanya, al Segrià, s'endarrereix i tres mesos després de l'acord entre administracions per comprar-la encara no s'hi ha fet res. Segons l'Ajuntament d'Alcarràs, el propietari actual no la vendrà fins que no li autoritzin una tanca a les finques contra els conills, una obra que encara s'està tramitant. I avui es publica el llibre pòstum de Francisco Ibáñez, París 2024. És l'àlbum sobre les aventures de Mortadelo i Filemó als Jocs Olímpics de la capital francesa que el dibuixant preparava quan va morir l'any passat. Els esports.
Luis Rubiales no serà citat a declarar per la jutge que instrueix el cas per suposades irregularitats econòmiques a la Federació Espanyola de Futbol fins a mitjans de la setmana que ve. Mentrestant, les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola per substituir-lo han estat impugnades just després de ser convocades pel pròxim dia 6 de maig. Joan Laporta insisteix que li agradaria que Xavi Hernández continués al capdavant del primer equip blaugrana. Laporta en va tornar a fer referència ahir en l'acte de nomenament de Xavi com a ambaixador del club. I el Barça de bàsquet rep aquest vespre al Maccabi enmig d'un dispositiu especial de seguretat en partit de la penúltima jornada de l'Eurolliga.
I pel que fa al temps, migdia una mica més càlid, les màximes més altes al voltant dels 25 graus. A la costa, la temperatura màxima al voltant dels 20 i el sol s'imposarà aquesta tarda, tot i alguns núvols prims. No es descarten alguns bancs de boira a la meitat sud de la costa. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia seguint l'evolució de l'episodi del creuer retingut al port de Barcelona perquè hi ha 69 passatgers bolivians que no tenien visats vàlids. Aquest grup l'han fet baixar del vaixell després d'hores intentant esbrinar sobre què havia passat, si és que els han estafat en origen, els han donat uns visats que no són vàlids o bé si han intentat entrar de manera il·legal. Un cop a terra ferma comencen ara els tràmits d'estrangeria que podrien acabar en una deportació. Els torneus tornarien cap al seu país. D'aquesta manera, el vaixell de la companyia MSC podrà continuar la seva ruta pel Mediterrani amb dos dies de retard i amb la resta de passatgers doncs, que feien un viatge i un creuer pel Mediterrani. Veurem com acaba la situació dels bolivians, que per cert tenen alguns membres de la família a les terminals del port, esperant la resolució de la situació. També estem seguint aquesta reunió, que ja ha acabat entre el Departament de Justícia i els sindicats de presons, després de les noves protestes que hi ha hagut aquest matí davant de Brians. Els funcionaris no estan del tot d'acord amb el paper que tenen els sindicats en aquestes negociacions per garantir, entre altres coses, més seguretat als centres, especialment després de la mort de la cuinera de Mas d'Enric. També hem confirmat que les restriccions per sequera no aniran a més aquest estiu. La pluja d'aquests últims dies permetrà evitar l'entrada en emergència 2 al sistema Ter Llobregat. Per tant, queda descartat de moment aquella imatge que van dir que podien arribar vaixells fins al port de Barcelona des del port de Sagunt. És una planificació que de moment queda aparcada perquè era en cas extrem. I també us explicarem que el propietari de la casa de Francesc Macià Vallmanya, el Segrià, demana que fins que no li facin unes obres perquè els conills no entrin a les finques on cultiva, no pensa vendre l'immoble, tot i que fa 3 mesos que hi ha acord per comprar i rehabilitar Cal Macià. També passarem pel Tibidabo, per cert, perquè el parc d'atraccions ha decidit renovar l'edifici de l'avió i l'icònic Museu dels Autòmats. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Clara Castellà, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els 69 ciutadans bolivians retinguts en un creuer al port de Barcelona des de fa 3 dies perquè no tenen els visats en regla han desembarcat i estan provisionalment en una zona de trànsit de la terminal. Pujaran a un altre vaixell que els farà d'allotjament mentre se'ls fan els tràmits d'estrangeria. Segons familiars seus, a la capital catalana, els van enganyar quan van contractar el viatge pensant que tenien tots els papers en ordre. El creuer, encara amb centenars de passatgers a bord, pot continuar, per tant, un cop han baixat ells, la seva ruta pel Mediterrani. Anem, per tant, cap al moll adossat del port de Barcelona, on hi tenim en Joan García. Joan, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Ara mateix, la situació, quina és?
Doncs mira, com se sol dir en aquests casos, connexió molt oportuna, perquè no fa ni 2 minuts que el creuer s'ha començat a moure. De fet, veiem que ja s'ha separat uns 5 metres del moll. Per tant, podem dir que el creuer reprèn en aquests moments
la seva ruta pel Mediterrani.
La ruta pel Mediterrani, que l'ha de portar cap a Itàlia i cap a Croàcia. No és ni molt menys, com us podeu imaginar, una sortida il·lusionant com sol passar en aquests casos. Sí que veiem des d'aquí on som molts passatgers a les baranes de les diferents cobertes. De fet, hi estaven des de fa algunes hores expectants per poder aprendre aquest viatge. Què passa amb els ciutadans bolivians? Doncs que són en un espai tancat de la terminal. De fet, se'ls ha denegat l'accés al que seria territori espanyol, així que han trepitjat la terminal. Allà estan sent atesos i el que s'espera ara és que arribi una altra embarcació. Ha de ser un ferri que la naviliera del creuer, la mateixa naviliera MSC, ha fet venir des del port italià de Livorno i que veiem per una aplicació d'aquestes de navegació que dona la situació dels diferents vaixells que està ja a poques milles d'entrar al port de Barcelona. Què passarà amb aquest vaixell? Doncs que els bolivians els embarcaran en aquest ferri que servirà de moment per allotjar-los mentre els fan els tràmits d'estrangeria que es faran per via d'urgència per resoldre el cas d'aquestes 69 persones el més ràpidament possible. Tot aquest procediment l'han acordat la delegació del govern espanyol amb la companyia MSC de creuers i la policia.
I tot això amb familiars que són a fora, familiars d'aquests 69 ciutadans de Bolívia que són a fora a les terminals esperant la resolució, no?
Sí. Mira, ara mateix en tenim encara no una desena que s'han connectat amb un mòbil i intenten, enmig de l'expectació mediàtica, doncs, tenir una conversa amb algun dels seus familiars. Alguns no volen parlar per la incertesa de la situació. Ara sentim de fons la sirena del creuer, que s'acomiada del port de Barcelona. Dèiem que alguns no volen parlar per la incertesa de la situació, però entre els que sí ho han fet, ara sentireu en Luis, que és el tiet d'un dels retinguts i que ens ha explicat quines intencions tenia.
Su deseo era seguramente darnos una sorpresa y visitarnos. Y de paso, a lo mejor él iba a conseguir una oferta de trabajo, porque él tiene su profesión. Y aquí en España su profesión nos venía bien, nos viene bien, yo le digo a los españoles, porque los españoles ya nadie no quiere ser ya mecánico, ¿no? Pero mientras él es un mecánico profesional, tiene su título.
Són familiars vinguts des de diferents punts de Catalunya, com és el cas també de la Roberta, que ens explicava que ha vingut des de Palma i que ens confessava, ara la sentireu, l'angoixa amb què viu la situació.
A mi me gustaría querer ver a mi hermano, abrazarle por lo menos un ratito y que nos digan se quedan o se van, quisiera saber, porque yo vengo de Mallorca y estoy, yo dejé toda mi familia allá y mi trabajo y todo.
El creuer, doncs, que s'allunya de la nostra visió i ara nosaltres aquí pendents que arribi aquest ferri que farà aquí al port la funció d'allotjament. Per tant, serà una imatge que ara ho pensava, ens recordarà una mica la d'aquell ferri que va servir també d'allotjament fa uns quants anys.
Amb uns altres personatges diferents, per això.
Amb uns altres personatges, els policies del referèndum, no?, que... la funció aquesta de vaixell residència, que com a curiositat ja us podem dir que compartirà una part del nom. Aquell era el Moby Dada. Popularment el coneixíem com el vaixell de dos violins per la decoració aquella dels personatges de dibuixos animats. Aquest que ve també es diu Moby, o Moby Orly. Ara quan tregui el cap per la bocana veurem si també ve decorat.
Sí, ve decorat o no. Doncs ho seguirem l'evolució, a veure com acaba, si acaben amb deportació o no aquests ciutadans bolivians. Gràcies, Joan García, bon dia.
Bon dia.
I a la 1:12 tenim una altra novetat, que és que, com us deia, ja acaba la reunió entre sindicats de presons i el Departament de Justícia per trobar sortides a la crisi a l'àmbit penitenciari després de la mort d'una treballadora de Mas d'Enric a mans d'un reclus a mitjans del mes passat. Alguns dels sindicats han marxat abans d'hora, asseguren que la conselleria no fa cap tipus d'autocrítica ni planteja més dimissions. Doncs anem a saber-ne a l'última hora la conselleria de Justícia. Martí Cuní, Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Doncs sí, com deia el nostre company en Joan, una altra connexió oportuna amb aquesta reunió, ja finalitzada després de pràcticament 3 hores, com indicaves, dos dels sindicats, CESIF i Comissions Obreres, s'han aixecat només començar i, per tant, tot plegat tenia molt mal pronòstic, però finalment ha durat pràcticament 3 hores. S'hi han quedat la resta de sindicats, UGT, que són els majoritaris, que ataqui la intersindical. Tots plegats, però, en surten molt decebuts, fan una mala valoració d'aquesta reunió, perquè, diuen, la conselleria al departament no s'ha presentat amb cap mesura concreta, que és el que més urgeix als sindicats, diuen, per garantir la seguretat a les presons i per rebaixar el malestar que és evident es manté entre bona part de la plantilla. El departament, diuen, s'ha presentat amb una proposta de grup de treball i ells es neguen en rotund a acceptar aquesta ruta, el que ells consideren que és eternitzar el procés. Diuen que bàsicament els estan fent servir, els estan proposant una cortina de fum per dilatar el procés fins que passin les eleccions i, per tant, el que diuen és que no donen les negociacions per trencades, però que el departament només els ha de tornar a trucar si la propera vegada sí té alguna mesura concreta per proposar als sindicats, que, a més, ens explicaven que ells han facilitat una bateria de propostes al departament. Diu que són aproximadament unes 40 propostes molt diverses entre elles, però com a mínim dos dels sindicats amb els que hem parlat apunten a recuperar l'ús d'aerosols, recuperen, en tot cas, a habilitar l'ús d'aerosols com a mesura de contenció i un increment urgent del personal, unes mesures que ens diuen de moment el departament no estaria disposat a posar en pràctica i en aquest sentit doncs ells també insisteixen a apuntar aquestes dimissions que fa dies que reclamen, la de la consellera Gemma Ubasart i el del responsable de presons, Amant Calderó.
Gràcies, doncs, Sara Cañete, bon dia.
Bon dia.
Justament aquest matí un grup de funcionaris de Brians han bloquejat durant unes dues hores els accessos als centres penitenciaris. Asseguren, com deia, que se senten traïts pels sindicats i insisteixen que seguiran fent accions si no hi ha dimissions a la cúpula de la Conselleria de Justícia, Marriera.
Amb fogueres i barricades, el moviment Marea Blava ha bloquejat a primera hora els accessos a Brians 1 i 2. Critiquen que els sindicats hagin acceptat negociar d'esquena la plantilla que reclamava les dimissions de la consellera i del secretari de Mesures Penitenciàries. Per això consideren que, estan del tot desautoritzats, com ha explicat a Catalunya Informació en Fernando, membre d'aquest col·lectiu.
Cada vez que habla la consellera es un ataque a nuestro colectivo. Nosotros estamos hartos. Exigimos dimisiones de la consellera, de Calderó, y hasta que no tengamos encima de la mesa estas dimisiones no van a parar las movilizaciones. Eso les tiene que quedar muy claro.
A més, asseguren que amb unes eleccions a les portes no tenen cap sentit aquestes taules de negociació.
Hem arribat a un quart i un minut de dues. Moment per mirar com tenim a aquesta hora la situació del trànsit i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs diversos punts conflictius a l'autopista AP7. Des de primera hora d'aquest matí que hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit nord, una via que ha estat tallada completament en aquest punt durant tota la nit i matinada perquè hi ha hagut un camió frigorífic que ha cremat cap a les 12 d'aquesta nit. Estan treballant per retirar-lo. Primer tota la càrrega que ha vessat i que s'ha cremat. Després el camió, per això s'estan fent talls intermitents i provoquen retencions des de l'Ampolla, entre l'Ampolla, des de l'Ametlla de Mar i l'Ampolla en sentit nord. A la mateixa P7 també hi ha un quilòmetre de cua a l'Hospitalet de l'Infant, en sentit nord, on també retiren un altre vehicle que ocupa un carril. I, a més, a la mateixa autopista AP7 també s'estan fent obres entre l'Ametlla de Mar i el Perelló, en sentit sud, que provoquen aproximadament uns 3 quilòmetres i mig de cua. Per tant, molta precaució si esteu circulant per algun d'aquests trams. Aturades també a la mateixa autopista AP7 a Barberà del Vallès, en sentit nord, on de moment no consta que hi hagi cap incident. Encara a l'àrea de Barcelona s'està fent cua ara a la Ronda Litoral des de Zona Franca fins a Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat i més endavant també des de Sant Adrià de Besòs fins a la sortida del Bon Pastor també en sentit Trinitat. També s'aturen ara els vehicles a la C32 sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi en sentit nord en direcció Barcelona. Pel que fa a la situació del transport públic, des de primera hora del matí que la línia R8 de Rodalies manté la circulació per via única entre Mollet, Sant Fost i Cerdanyola Universitat. I també per això mantenen els autobusos alternatius fins que es pugui normalitzar del tot la situació. I és que hi ha hagut, recordem, un nou robatori de cable de coure que a primera hora del matí, en plena hora punta, ha aturat completament el servei, segons informen des d'ADIF. Més informació al punt de les dues.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
El sol s'ha d'imposar en les pròximes hores, alguns núvols prims i possibilitat que es formin algunes boires a la costa sud. La temperatura avui més frenada, 3 o 4 graus més baixa que ahir arran de costa i, en canvi, una mica més alta a l'interior i Pirineu. De cara als propers dies s'accentuarà aquest temps, podríem dir, que dual, el dels núvols baixos o boires arran de costa, però sempre amb una variabilitat notable en la seva presència, amb temperatura frenada arran de costa i, en canvi, a les comarques interiors, aquest proper cap de setmana el sol serà, doncs, velat per pols en suspensió i també per núvols prims, com dèiem, tant a l'interior com al Pirineu. En aquests sectors la temperatura es dispara dissabte, però la costa quedarà frenada.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Les restriccions per sequera no aniran a més aquest estiu. La pluja d'aquests dies permetrà evitar l'entrada en emergència 2 al sistema Ter Llobregat i, per tant, queda descartat, de moment, que calgui dur aigua en vaixells, Montse Poblet.
Bon dia. Aquest matí, aquí al Palau de la Generalitat, la Comissió Interdepartamental de Sequera ha analitzat la situació dels pantans després de les precipitacions dels últims dies. Amb els embassaments del sistema Ter Llobregat gairebé el 18% de la seva capacitat i 109 hectòmetres cúbics amagatzemats, el govern descarta aixecar l'emergència, però la bona notícia és que amb aquesta aigua ja es pot garantir que aquest estiu no augmentaran les restriccions. Patrícia Plaja, la portaveu del govern, ho ha anunciat així.
La pluja dels darrers dies, juntament amb les intervencions quirúrgiques i planificades del govern en la gestió de l'aigua, asseguren no haver d'augmentar el nivell d'emergència les pròximes setmanes, i tan important com això, l'augment de les reserves i la marxa de les obres assegura que no s'hagin d'aplicar, no s'aplicaran noves mesures restrictives els propers mesos.
I si no augmenten les restriccions, si es descarta la fase 2 d'emergència per aquest estiu, també s'aparca la possibilitat d'haver de dur aigua amb vaixells des de Sagunt fins a Barcelona.
Amb un dels temes que la comissió tenia avui sobre la taula és la petició dels ajuntaments per poder omplir i reomplir les piscines municipals durant aquest estiu. Aquí s'ha decidit alguna cosa?
Doncs encara res. En emergència només es permet omplir i reomplir les piscines on es practiquen esports federats, però els alcaldes volen que també s'autoritzi en el cas de les piscines públiques municipals, que haurien d'actuar com a refugis climàtics aquest estiu. El secretari general d'Acció Climàtica, Josep Vidal, no descarta acabar cedint.
És evident, ho estem contemplant principalment perquè els municipis ens ho han fet arribar, però també perquè entenem que en l'estadi d'emergència climàtica també a l'estiu és evident, igual que em sembla que va passar l'any passat, doncs que haurem de preveure refugis climàtics i, per tant, això s'està treballant.
Pel que fa a les 143 sancions que s'han posat fins ara als ajuntaments per consums excessius, ja se n'han resolt 30 i 24 municipis han pagat.
Gràcies, Montse. Doncs a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, sí que s'endureixen les mesures de restricció d'aigua potable. Les pluges d'aquests dies aquí no han millorat la situació i el consistori preveu aplicar sancions als grans consumidors si no respecten les limitacions. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Quines són aquestes decisions que ha pres el consistori?
Mira, l'Ajuntament ha decidit tornar a rebaixar el límit permès d'ús d'aigua, fins als 90 litres d'aigua per habitant i dia. També es prohibeix el rec de jardins, omplir piscines i rentar els cotxes. L'alcalde de l'Espluga, Josep Maria Vidal, deixa clar que hi ha un centenar d'abonats que estan gastant més del compte i que no tolerarà que la vintena de camions cisterna que es porten cada dia es facin servir de forma insolidària.
Estem detectant que hi ha una part de la ciutadania que no està fent un ús racional, responsable i fins i tot solidari cap a la resta del poble. Per tant, això no es pot permetre de cap de les maneres. No estem fent esforços per garantir el subministrament de l'aigua cada dia amb camions cisterna perquè hi hagi gent que no estigui fent un ús raonable de l'aigua.
I el pròxim pas seran les sancions.
Funciona com vagin aquestes mesures que hem aplicat, doncs sí que valorarem si hi ha alguna resposta positiva i la gent ha aplicat mesures, o bé si veiem que el tema és reincident, doncs evidentment haurem d'aplicar sancions.
L'Espluga manté els talls nocturns de 14 hores sense aigua que s'apliquen des de l'agost ja del 2022. L'Ajuntament espera, però, acabar les obres de millora d'algunes zones que tenen altes pèrdues d'aigua per millorar aquesta situació, que aquest estiu ja podria quedar solucionada del tot amb la connexió al Consorci d'Aigües de Tarragona.
Aquest matí s'ha retirat la ferralla i les tanques de fusta trencades d'accés als pous de Castelló d'Empúries, on ahir hi va haver un sabotatge. Tres pous, que abasteixen una desena de municipis, van patir unes destrosses que, segons el Consorci d'Aigües de la Costa Brava, posen en risc el subministrament aquest estiu. Laia Claret, què en sabem avui del cas?
Doncs mira, Marta, bon dia. Hem parlat amb el Consorci d'Aigües de la Costa Brava i ens expliquen que encara estan fent una valoració exhaustiva dels danys. Però per les primeres estimacions calculen que la reparació podria arribar al milió d'euros. I remarquen que de cara a l'estiu és difícil que estiguin reparats. A més, un dels tres pous tenia ferros dins, afegeixen, i podria ser que quedés inutilitzat. Per tant, asseguren que estan buscant alternatives. Són uns pous que fa temps que generen polèmica. De fet, la comunitat de regants de la Muga ja fa temps que s'havia mostrat en contra de l'extracció d'aigua d'aquest aqüífer perquè provoca, diuen, que els pous se salinitzin. Fran Vidal, membre d'aquesta comunitat, recrimina el Consorci d'Aigües que ja fa temps que els han demanat mesures alternatives per abastar d'aigua aquests municipis, tot i que qüestiona les formes de l'acció.
Creiem que podria haver actuat diferent, però sí que és veritat que nosaltres portàvem un temps parlant amb el Consorci per buscar solucions. per no la sobreexplotació de l'aquífer. Des del Consorci l'única solució era la sobreexplotació de l'aquífer. Fa un any haurien d'haver buscat altres alternatives per solucionar aquesta falta d'aigua.
També hem parlat amb Unió de Pagesos, que dimarts al vespre van convocar una protesta a Castelló d'Empúries, concretament per això, per l'extracció d'aquesta aigua. I el portaveu a Girona argumenta que la concentració van estar escortats pels Mossos en tot moment i que des del sindicat no tenen constància de qui va poder fer malbé els pous. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra, el que ens han dit és que en aquest moment continuen les investigacions.
Poc més de 5 minuts i arribarem a 2:15. A Catalunya, un de cada 81 catalans té un trastorn de l'espectre autista i any rere any la prevalència és més gran. Des de la Federació Catalana d'Autisme denuncien que aquesta condició no està reconeguda en cap cartera dels serveis socials i que les persones afectades per autisme veuen vulnerats els seus drets fonamentals. Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia, Marta. De fet, al món els casos d'autisme han crescut un 250% en 10 anys i no se sap l'origen d'aquest augment perquè no es destinen recursos a la investigació d'aquest trastorn. Des de la Federació Catalana d'Autisme, Neus Pallarols reclama a les administracions que reconegui aquest trastorn de manera específica i, per tant, es pugui dotar de recursos a les famílies que ara mateix han d'acudir a entitats socials o privades perquè el sistema públic està col·lapsat.
Aquí a dins la cartera de serveis socials nosaltres hem d'estar reconeguts com un servei amb necessitats específiques i amb personal especialitzat. Han de fer un treball interdepartamental perquè l'autisme abarca totes les àrees de la vida i que l'autisme no desapareix quan et fas gran, sinó continua durant la vida adulta. Llavors aquest treball entre departaments és primordial.
Un exemple seria el cas de les escoles, on els infants amb aquesta condició autista no tenen el suport necessari per seguir el dia a dia a l'escola i, per tant, tampoc se'ls permet fer activitats extraescolars o anar de colònies.
Necessitem personal especialitzat i que coneix i pot acompanyar d'una manera especialitzada a la persona amb autisme. Una vetlladora és un recurs que tenen del Departament d'Educació perquè, evidentment, no coneix la persona amb autisme. La continuïtat de les persones referents amb les persones amb autisme és primordial.
La Federació Catalana d'Autisme reclama als partits polítics que concretin polítiques per a les persones amb aquest trastorn perquè siguin permanents i no canviïn amb cada cicle electoral.
Per ocupació a Tremp, al Pallars Jussà, perquè la zona del nucli de Santa Engràcia, on la setmana passada hi va haver una esllavissada, continua sense ser segura. Un equip de geòlegs l'ha inspeccionat i conclou que cal sanejar-la abans de començar a desenrunar. Pau Rovira, també s'ha demanat als veïns que no s'acostin a la zona.
Hola, bon dia. Exacte, els bombers ja van remarcar durant les primeres actuacions, ara fa una setmana, que el terreny on va passar l'incident era molt inestable. Un terreny just al costat d'una gran penya, que va ser la que va patir el despreniment. La potent esllavissada de roques i terra va tenir lloc a Santa Engràcia, dins el municipi de Tremp, i va provocar greus danys en una casa del poble, sense víctimes mortals, ja que l'habitatge era buit, però sí grans afectacions, com dèiem, de terreny. Per això, durant diversos dies, els tècnics, els geòlegs, han valorat la situació i, com deies, han arribat a la conclusió que la zona no és segura. L'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, detalla les últimes informacions que en tenen al respecte.
Una nota tècnica emesa pels geòlegs de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya que ens indiquen que hi ha diferents parts de la zona que caldria estudiar més profunditat per assegurar-ne l'estabilitat i que caldrà fer doncs, algunes tasques d'estabilització i o de sanejament de la zona abans de poder entrar a desenrunar doncs, tot el material doncs, que va enfondrar-se.
Un material que, recordem, va arribar als 350 metres cúbics. Les properes actuacions seran veure doncs, quines són les principals àrees d'actuació per a començar a estabilitzar i sanejar tot el terreny.
I protesta a Lleida dels treballadors d'ambulància Segara per denunciar que l'empresa ha acomiadat una cinquantena de persones, tot i que asseguren que estan sobresaturats de feina.
Vaga, vaga, vaga!
Segara precaritze!
La protesta se suma, Noelia Caselles, a la vaga parcial convocada pel sindicat CGT.
Bon dia, sí, que afecta les comarques de Lleida, Tarragona i l'Ebre, que és on Ambulància Segara té concessions de transport sanitari. Hi ha un miler de treballadors que des de la CGT asseguren que no arriben a tot. Eduard Segura és delegat de la CGT Egara Lleida.
S'estan donant hores extres a Mansalva, perquè és que, sincerament, no s'hi pot fer més, no arribem. I, per contra, ens trobem a Egara, que acomiada de manera improcedent a companyes i companys, ens diuen que, com a molt, 12 12, n'hem comptabilitzat 50. Es neguen a readmissions, com a molt ens ofereixen 6 noves contractacions. Això és ridícul.
La vaga la fan 3 dies a la setmana durant les dues primeres hores del servei, tot i que des del SEM asseguren que no està afectant els usuaris.
I el nostre clic del dia és per al campió olímpic i del món de taekwondo, el figuerenc Joel González, que en un enfilall de piulades a la xarxa X explica que li van robar l'ordinador portàtil a Barcelona i denuncia que la policia no l'ha ajudat a recuperar-lo. Resulta que la geolocalització de l'ordinador l'ubicava al carrer d'en Roig, al Raval, però la policia li va dir que no hi podien fer res i que anés ell a buscar-lo. Va anar a alguns comerços de la zona, on va ser rebut, diu ell, amb hostilitat, fins que va trobar un policia que li va recomanar marxar d'aquella zona i donar l'ordinador definitivament per perdut. Joel González es plany ara que cada 10 minuts la geolocalització li actualitza la ubicació de l'ordinador, que continua sense moure's al cor del Raval. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Tres mesos després de l'acord entre administracions per comprar i rehabilitar la casa de Francesc Macià a Vallmanya, al Segrià, encara no s'ha fet res. Segons l'Ajuntament d'Alcarràs, l'operació està encallada perquè el propietari actual de l'immoble hi posa condicions. Quines? Doncs en concret, vol tancar les finques que cultiva perquè no hi entrin els conills i fer-hi destrosses, i no vendrà cal Macià fins que no li autoritzin aquesta obra. Estela Bussoms, però els tràmits es van retardant i la casa, evidentment, es va degradant.
Hola, Marta. Sí, això és el que denuncia la plataforma Salvem Cal Macià, que és la que més pressió ha fet en els darrers anys per aconseguir que es preservi la casa. L'autorització de la tanca, que exigeix el propietari, requereix informes d'Acció Climàtica, Territori i l'Agència Catalana de l'Aigua. Per això, el portaveu de la plataforma, Ferran Dalmau, entén que la pilota continua estant a la taulada del govern.
El que ha de fer la Generalitat és accelerar el tràmit, perquè el que no pot ser és que ens ho estiguem prenent tot amb una patxorra considerable quan la casa s'està deteriorant, doncs, a marxes forçades.
Una degradació assegura que s'ha accelerat arran de les últimes pluges, tenint en compte que a la casa li falten 35 metres quadrats de coberta.
Com pitjor estigui la casa, més calés ens haurem de gastar. Per tant, com més ràpid anem a aconseguir-li amb aquest senyor una llicència o el que sigui perquè pugui fer l'obra, que és una obra que en principi no hi ha d'haver cap problema, doncs millor per tots plegats.
Cal recordar que l'acord signat el 22 de desembre entre la Generalitat, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Alcarràs preveia invertir 920.000 euros per salvar la que va ser la residència del president Macià al Segrià.
A tot això, Estela, l'alcalde d'Alcarràs diu que no farà cap pas endavant fins que no ho tingui tot lligat.
Exacte, Gerard Companys insisteix que sense els preceptius informes favorables no pot autoritzar una tanca que passaria a prop d'una carretera i per una riera i un pas natural de fauna.
Si nosaltres estem autoritzant una tanca que finalment no es pot instaurar allí, estarem prevaricant. I el que no puc fer jo és autoritzar una tanca que no estigui legalment implantada.
I per tant, de moment, l'actuació s'ha frenat.
Clar, nosaltres el problema és aquest, que no podem entrar en aquests moments a apuntalar perquè no és propietat de l'Ajuntament i fins que això no estigui, doncs no podem començar-hi a actuar.
Segons l'alcalde, Cultura està pressionant perquè la resta de departaments accelerin els tràmits, però la conselleria de Natàlia Garriga no ho ha confirmat.
L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, posarà en marxa a finals d'any a tot Catalunya el projecte per millorar la gestió de l'aigua destinada a l'agricultura i ajudar els pagesos a planificar amb més precisió l'ús de l'aigua destinada als seus conreus. La pregunta, Clara Chavarría Domingo, és com ho faran, això?
Doncs aquest projecte, batejat com a REC-Assist, és a dir, assistència en el REC, i que s'aplicarà a tot Catalunya, passa per una banda en la compilació de dades de quina quantitat d'aigua necessiten els conreus de cada territori, determinar quanta aigua hi haurà per a tots els sectors econòmics i assistir els pagesos en la gestió amb el màxim de precisió de l'aigua amb la que podran comptar. El projecte s'ha tractat a la taula institucional de l'IRTA al Camp de Tarragona. N'ha parlat Agustí Romero, que és investigador de l'IRTA.
tot, i almenys tenir una informació objectiva de la part agrària necessita en teoria aquest any tants metres cúbics. Els tindrem o no els tindrem? I si no els tenim, una part de les feines que s'ha de dir, bueno, doncs com gestionem el poc que tenim.
S'espera que a finals d'any el projecte estigui plenament en marxa. L'eix de la iniciativa és, amb la informació de l'aigua de què es disposarà a la mà, assessorar dels pagesos en la planificació i gestió de l'aigua per adaptar els seus conreus a aquests recursos hídrics. Si bé aquest projecte s'implementa a partir d'ara, s'està treballant des de finals de l'any passat i properament se'n farà una presentació oficial a tot Catalunya.
I el Museu Terra de l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà està provant, atenció, un sistema de rec ancestral que permet, ens diuen, estalviar fins un 70% d'aigua. Quina és la tècnica? Consisteix a enterrar recipients de fang plens d'aigua que transmeten després la humitat necessària a la zona conreada. En Ricard Buigas, Tarragona, bon dia.
Hola, bon dia.
D'on surt aquesta idea?
Doncs mira, d'explorar formes per mirar d'adaptar-se a la sequera. Penseu que l'Espluga de Francolí és una de les poblacions del país més afectades per la manca d'abastiment d'aigua. Doncs bé, el que han fet ha estat observar que fan territoris o països que tenen un problema crònic de manca d'aigua. El Museu Terra, que treballa en la transformació sostenible del món rural, està provant una tècnica que de fet s'utilitza des de fa segles en zones molt seques. S'anomena rec a molla i fa referència als estris de fang que s'omplen d'aigua i s'enterren en diversos punts de l'hort. La porositat del fang deixa passar l'aigua necessària de mica en mica per regar les arrels. Anna Garcia, de la cooperativa L'Aresta, col·lectiu impulsor del projecte, diu que l'objectiu és fer un hort més sostenible.
Comptem en que hi haurà restriccions d'aigua, no? I llavors, doncs, això, buscar estratègies que ens ajudin a tenir un hort amb menys consum d'aigua.
A l'Espluga, concretament, estan utilitzant 6 tenalles que tenen una capacitat de 9 litres. Diuen que cada una pot regar una superfície d'un metre i mig de diàmetre. N'hi ha més grans que poden arribar als 3 metres. Les ha dissenyat la ceramista Maria Gregó.
Que aquest sistema de rec estalvia d'un 50 a un 70% d'aigua en comparació amb altres tècniques de rec, com el de goteig, l'aspersió, la regadora o la manguera, no?
La porositat fa que aquestes tenalles puguin mantenir l'aigua durant 15 dies. Ara també diuen que el càlcul pot variar un 25%, depenent també de l'època de l'any i del terreny. Les proves que han fet fins ara han estat força positives. El repte és saber si també seran igual d'eficients quan la temperatura pugi a l'estiu.
El Tibidabo renovarà l'edifici de l'avió i del Museu dels Autòmats. El Parc d'Atraccions de Barcelona ha convocat un concurs d'idees per canviar la imatge d'aquest espai emblemàtic, aprofitant que s'ha de reformar l'estructura de l'edifici. Explica'ns-ho, Jordi Corbalan.
L'avió del Tibidabo és una de les atraccions més antigues del parc. És una rèplica del primer aparell que va fer el vol entre Barcelona i Madrid. Es va inaugurar l'any 1928 i el 2017 es va desmuntar per rehabilitar-lo, com ens explica la directora del parc, Rosa Ortiz.
Era la primera vegada que l'avió baixava de la plataforma on estava, perquè van a unes naus on, preservant l'estructura, tot el que són les planxes, mantenint l'estètica 100%, però es va fer totalment nou la carcassa, per si dir-ho, no? Que l'estructura és l'original i la peça que el mou, que és molt singular, no? Perquè al final aquest avió es mou per l'alvent, per l'hèlice del motor de l'hèlice del vent.
El Tibidabo projecta ara la reforma integral de l'edifici de l'avió, on hi haurà botigues i espais de restauració, recordant una terminal d'aeroport.
Pensar en com ordenar tot aquest espai sota l'avió, per tant que es puguin prestar aquests serveis de restauració, però també que sigui una experiència molt més única, no? Molt més vinculada al que és a l'avió emblemàtic del parc, que vol representar el primer avió que va fer el primer vol real, Barcelona-Madrid de viatgers, no? Aleshores, doncs pensem que ha d'estar acompanyat una mica d'algú que té a veure amb quan viatges en avió, no?
A la planta de sota es projecta una sala polivalent preparada per a fer-hi celebracions, conferències i petits congressos. Aquesta sala, amb vitralls i un sostre decorat, acull ara el Museu dels Autòmats, que es podria traslladar a una altra zona del parc.
Si hagués un altre espai o una adaptació de l'espai, seria per donar molt més protagonisme i molt més valor a aquest patrimoni que és, jo diria, que potser una miqueta desconegut, però en altres ciutats un museu d'autòmats ja és un reclam per si mateix.
La renovació de l'edifici de l'avió no estarà enllestida fins al 2026 perquè s'haurà de fer per fases, aprofitant els mesos que el parc està tancat. A finals del mes que ve, el Tibidabo estrenarà la nova atracció de caiguda lliure des d'una alçada de 52 metres. És la novetat principal d'aquesta temporada.
I encara a Barcelona, on la Comissió de Govern de l'Ajuntament ha aprovat la renovació de 25 àrees de jocs infantils amb un pressupost de 2 milions d'euros. Ariadna Subinyà.
Les actuacions es duran a terme als districtes de l'Eixample, les Corts, Sarrià, Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Martí. Tot i així, el Pla de Manteniment Integral preveu la renovació de 149 àrees de joc infantil a tots els districtes de la ciutat. Laia Bonet, tinent d'alcaldia, explica quines reformes es faran.
Canviar elements de joc, mobiliari, el paviment, reorganitzar els espais també per poder separar una mica de més les àrees de joc més tranquil de les àrees de joc més dinàmic i fer-ho sempre introduint criteris on faci falta, evidentment, criteris d'accessibilitat i d'inclusió, i també tenint en compte els diversos graus, la diversitat de graus de motivació.
Les obres duraran 7 mesos i es calcula que s'acabaran a principis de l'any 2025.
Es crea a Catalunya un nou segell hoteler que plega establiments petits o mitjans ubicats en llocs embancant. Es dirà Grans Hotels de Catalunya i neix amb una trentena d'hotels. Mireia Sala.
Grans Hotels de Catalunya sorgeix de la unió de marques Costa Brava Hotels i Blau Verd Hotels i vol destacar la tradició catalana d'hostaleria. La nova marca comença amb 32 hotels petits o mitjans a la costa, muntanya o a les ciutats de Girona i Olot, però l'objectiu és arribar als 50 hotels d'aquí a 5 anys i ampliar amb establiments de les comarques de Tarragona, Barcelona i Lleida. Jordi Mies, president del grup Grans Hotels de Catalunya, destaca quines característiques tenen aquests hotels.
Gastronomia, territori, voluntat de servei, atenció personalitzada, on els propietaris, en la majoria dels casos, són els mateixos que tenen i gestionen els clients. En una època on ens trobem ara mateix, on només es parla de la importància de la intel·ligència artificial està molt bé, però on hi haurà el valor diferencial serà en el servei que cadascun dels nostres hotels doncs mirarà de disposar.
Yacine Boallala, director de l'hotel Torremirona de Navata, explica quin tipus de clients tenen.
Estan més tranquils a fora d'aquestes temporades, amb estades més llargues, amb un interès cultural molt més especial, amb ganes de descobrir... Jo el que dic és de generar capilaritat en el territori, és a dir, no van només en aquells nodes centrals on hi vol anar tothom, sinó que volen descobrir els poblets.
Un dels trets característics dels hotels del nou segell és la gastronomia. La majoria tenen un equip de restauració propi i fan receptes tradicionals de cuina local o de cuina creativa fetes amb productes de proximitat.
Avui torna el Disseny Hub Barcelona i el Festival OFF. És el punt de trobada de creatius digitals més gran d'Europa, amb 5.000 assistents. Més de 70 professionals de 83 països compartiran fins dissabte les seves experiències sobre els seus últims projectes en un certamen que el públic pot seguir de Frank Montsemàs.
Sí, la feina dels creatius a les pel·lícules, sèries, anuncis o videojocs que ens arribaran els pròxims mesos protagonitza el certamen amb sessions obertes a tothom, com expliquen declaracions a Catalunya Informació el director de l'OFF, Pep Salat.
Ens expliquen com s'inspiren, com ho creen, amb quines eines es creen. Per tant, d'alguna manera ens estan explicant el futur immediat d'allò que veurem. No? Tothom que tingui curiositat d'escoltar aquests creatius trobarà a fora dues pantalles gegants on retransmetem en directe el que està passant a dintre del festival.
La intel·ligència artificial aplicada a la imatge serà un dels temes més destacats d'aquesta 24a edició de l'OFF Barcelona.
Per exemple, tenim un artista canadenc de Montreal, que és el Julien Valé, amb la seva parella, que és la Efru Damel, i aquest any vindran a Barcelona a fer una pel·lícula feta sencera amb eines d'intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial, evidentment, estarà molt present, però sempre des d'aquest punt de vista que el creatiu és qui marca la tendència, qui marca la pauta, i ordena la intel·ligència artificial el que vol crear.
El festival també inclou, entre altres propostes, una sessió musical i de pintura en viu del muralista nord-americà Timothy Goodman, que ha treballat en part marques com Nike, Airbnb o The New Yorker, o una performance cabaretera del premiat director britànic David Wilson, creador de vídeos musicals d'Arctic Monkeys o Lady Gaga.
3 minuts, una mica menys, i arribarem a 3:15. Els veïns del barri de Montolivet d'Olot decidiran en una consulta al juny si volen fer o no la rehabilitació urbanística que proposa l'Ajuntament. El projecte ha de servir per posar al dia un barri amb molts desnivells, construït a finals dels anys 50, a la falda del volcà del mateix nom, i que és un exemple de les anomenades cases barates de l'època. Clara Jordana, entenc que el dilema dels veïns és en els diners que hauran de pagar per aquestes obres.
Sí, Marta, perquè estem parlant d'un projecte pressupostat en 11 milions d'euros que, evidentment, es vol fer per fases i dels quals l'Ajuntament n'hi posaria el 75%. La resta l'hauran d'assumir els propietaris dels habitatges a través de contribucions especials. Pot semblar un percentatge elevat, però que ha defensat l'alcalde d'Olot, Josep Berga.
Jo no recordo unes contribucions especials 75-25 tan favorables als veïns, però pensem que és el model que ha de servir per Montolivet i que després hauria de ser traslladable a altres barris. Bé, és una aportació que han de fer per fer possible l'execució del projecte.
El barri de Sant Pere Màrtir es va començar a construir seguint les feixes de la falda del volcà Montolivet, als afores d'Olot. Els terrenys planers eren pel conreu i aquí el govern espanyol hi va trobar terrenys barats on construir 336 habitatges de color blanc al voltant d'una plaça central i una església amb edificis de dues plantes, amb un petit jardí, fins i tot un hort, seguint la moda de la ciutat jardí. Cases barates per gent treballadora en un barri que s'ha anat degradant amb els anys, en els que no s'hi ha fet res des de fa més de 6 dècades.
I quan volen fer totes aquestes obres?
Doncs l'objectiu municipal és fer les primeres fases entre el 2025 i el 2026 i preveu renovar el sistema de canalitzacions d'aigua, llum, paviment, jardineria i mobiliari.
La gràcia de fer un projecte de reurbanització és que ho canvies tot. És a dir, tornes a deixar el barri en bones condicions per 50, 60 o 70 anys més. És a dir, que no te n'hagis de tornar a preocupar. Estem parlant d'un projecte integral amb un cost molt important. Nosaltres, lògicament, si hem encarregat un executiu i hem fet una reserva en el pressupost, és perquè pensem que el barri ho necessita.
Ara s'ha obert un període per respondre a dubtes i consultes dels veïns d'Olot. El juny es votarà i perquè es facin les obres caldrà que hi hagi el suport de, com a mínim, la meitat dels 400 habitatges del barri de Montolivet. La consulta popular es farà el cap de setmana del 15 i 16 de juny.
Una manresana de 88 anys ha aconseguit recuperar les cendres del seu pare, un comandant republicà exiliat a França, després de perdre-li la pista als 10 anys. La neta va trobar la seva tomba amagada entre heures gràcies a l'associació Memòria i Història de Manresa. Nàtia Dell, parlem d'un cas emocionant de memòria històrica, eh?
Ah, exacte, Marta, és això. L'associació va trobar documentació que situava la mort d'aquest comandant, en Pedro Pérez, a Pamiers, al sud de França, on havia fugit. I davant d'això, la neta, la Dolors, no va dubtar ni un segon què havia de fer.
I amb les mans i les estenalles vam començar a arrencar les herbes i a podar l'arbust aquell enorme que hi havia allà que ho tapava tot, i vam veure el seu nom allà. Va ser quan vaig trucar a la meva mare i li vaig dir, mira, mama, estic davant de la tomba del teu pare. I va començar a plorar i diu que va estar tot el cap de setmana plorant.
Es van exhumar i incinerar les restes que ara estan a Manresa, a casa de la Rosario, la filla.
És com un somni. Tinc el meu pare aquí, no sé què em passa de felicitat. Tinc tanta pau a casa, estic tan bé. Tota la vida només sempre pensant en el meu pare, el meu pare. Esclar, el que havia trobat a faltar és el que no tenia.
Una història de vida que reflecteix el patiment de moltes famílies durant la Guerra Civil i la postguerra, segons el president de l'associació Memòria i Història de Manresa, Joaquim Eloi.
El dolor de les famílies és un arma més de guerra, és un arma més de la dictadura. Farem tots els curtcircuits possibles perquè pateixin, i si pot ser, pateixin tota la vida.
Recuperar la memòria és molt important, perquè pots fer un dol. Gent de tot arreu que està perduda, això no hauria de ser així.
Per a la Dolors, el retorn de les restes del seu avi a casa és un deute amb la història del país.
No tenia nom, no tenia res. Va lluitar al front, com molts altres, eh? Ostres, val la pena posar-lo al lloc que li correspon.
I acabem escoltant la veu de la Roser.
No m'ho hagués pensat mai, si això ha sigut un miracle.
I entitats ecologistes denuncien que els nous accessos al port de Barcelona, al marge del riu Llobregat, s'estan fent en terrenys contaminats amb residus tòxics. David Àngela.
Hola, Marta, bon dia. Doncs segons Depana i Zeroport, en aquests terrenys, molt a prop de Mercabarna i de la Zona Franca, hi queden restes, tant al sòl com al subsòl, de metalls pesats, entre d'altres de cromites. I recorden que el crom hexavalent és el més perillós per la salut pels seus efectes cancerígens. Segons els ecologistes, es tracta d'un abocament il·legal de l'antiga fàbrica Pesa, filial de Bayer. Per tot plegat, José García, vicepresident de Depana, demana que la Fiscalia ho investigui.
I que la Fiscalia decideixi
què és el que té que fer en un cas d'aquestes característiques quan el producte és un producte que és perillós per la salut dels treballadors i si va a la llera del riu és perillós pel medi ambient, és perillós per la platja i després també pel mateix aqüífer del Delta del Llobregat, que és una reserva d'aigua estratègica de la qual, i més en períodes com aquest de sequera, s'utilitza per tota l'àrea metropolitana.
El crom hexavalent és molt soluble amb l'aigua i pot contaminar la terra i els aqüífers, però també en forma de pols és molt contaminant, com recorda García.
Llavors això es fa una pulsí molt, molt, molt petita que en l'aire doncs, és molt fàcil de transmetre. I llavors això, doncs, per exemple, tenim el Mercabarna, que està a menys d'un quilòmetre, i bueno, doncs, l'aire ho pot portar, ho pot respirar qualsevol, o pot depositar-se on sigui.
Depana considera que els fets podrien ser constitutius d'un delicte penal contra el medi ambient.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Oriol Pla, Cabo San Roque, Jordi Casanovas, Llàtzer Garcia i Les Impuixibles són alguns dels imprescindibles de les produccions catalanes del temporada alta d'aquest 2024, Marta Vives.
Del total dels muntatges, 8 seran estrenes absolutes al temporada alta i 4 ho seran a l'estat espanyol. Oriol Pla i Pau Matas, els creadors de l'exitosa Travi, presentaran Gola, una reflexió sobre el que la societat ens fa desitjar. Oriol Pla.
Doncs sí, un foll, un idiota, bàsicament és un personatge que serà treballat per aquest torturant desig de voler-ho aconseguir tot i de voler-li agradar a tothom. Veiem a vegades nosaltres immersos en aquesta societat i com això genera més patiment que una altra cosa, no? Que és anar omplint un forat que mai serà omplert del tot.
Aquesta és una de les 11 coproduccions del temporada alta d'autoria catalana que s'estrenarà al Teatre de Sal. També destaca l'adaptació de Pura Passió, Dani Arnó, a càrrec de Lucía del Greco, o la història de terror que ha escrit Jordi Casanovas, que després farà temporada a la Beckett. Pel que fa les estrenes internacionals, la temporada alta acollirà la primera col·laboració entre Isabel Huppert i Romeo Castellucci i el nou espectacle de La Veronal. A més, la producció Història d'un senglar o Alguna cosa de Ricard es representarà aquest any al Festival d'Avinyó, convertint-se en la primera obra íntegrament en català a fer-ho. Salvador Sunyer diu que és un fet històric.
I, per tant, que finalment hi hagi una obra només en català per nosaltres, no sé si és important, però ens fa una gran il·lusió i posa simplement el català al costat de les llengües de cultura, de les 8 llengües que hi haurà aquest any o 7 de cultura que hi haurà al gran festival europeu.
El temporada alta d'enguany se celebrarà des de finals de setembre fins al 8 de desembre.
El director Isaac Ilacuesta i el seu film Segundo Premio, codirigit amb Pol Rodríguez, inaugura aquest vespre el DA, Festival de Cinema de Barcelona, un aparador del millor cinema independent i d'autor d'arreu del món i que durarà fins al 10 d'abril. La retrospectiva enguany se centra en la directora francesa Catherine Breillat, candidata dues vegades a la Palma d'Or de Cannes, i es presentarà el seu darrer treball, El Último Verano, Montse Pujol.
Segundo Premio és un biopic del grup de Granada Los Planetas que va entusiasmar el Festival de Màlaga, on va aconseguir la Bisnegador. És una obra de ficció inspirada en aquest grup de gà de la música índia espanyola. Al DAS hi presenten 130 films entre llargmetratges i curtmetratges. Hi haurà 48 títols dirigits per dones de procedències diverses com els Estats Units, l'Argentina, Dinamarca i el Regne Unit, i també prop de 40 produccions catalanes. Destaquen entre aquestes el film Mamífera, de Liliana Torres, rodada en català i protagonitzada per Maria Rodríguez i Enric Auqué. Nina, també, de Andrea Jaurrieta, Un lugar comú de Celia Giraldo, formada a l'ESCAC, i Lolo Isosaku, l'arxiu de l'Oest de Sergio Caballero, cofundador del Sonar. Les projeccions de les pel·lícules d'aquesta 14a edició del DA seran els espais habituals del festival, els SCB, els Movie Aribau i la Filmoteca de Catalunya, entre d'altres.
El Festival Somriu, que reuneix tota la cultura i folklore de les Terres de l'Ebre, es diversifica i s'amplia a més municipis ebrencs. Ho farà amb la gira Degoteig, que comença a Roquetes. Jordi Barranca, quan es dona el tret de sortida?
Bon dia, Marta. Doncs serà el cap de setmana que ve, el dissabte 13 d'abril. L'èxit que va tenir la primera edició del certamen al Dover ha portat a les organitzadores a fer-lo arribar a més municipis. A banda d'aquí a Roquetes, el mes de maig, la gira arribarà també a Amposta i a principis de juny ho farà a Arnes, a la Terra Alta. Aida Mayor, coimpulsora del projecte, explica la filosofia.
Tot d'artistes locals de quilòmetre zero i sempre promovent la nostra identitat, la ebrenca, mitjançant dos itineraris
de programació. Per una banda tenim l'itinerari Sediments, que és l'itinerari de cultura popular o consolidada, i per l'altra banda tenim l'itinerari Afluents, que és l'itinerari de cultura contemporània o emergent.
La segona edició del festival es tornarà a fer a la platja Fluvial i al bosc de Ribera del Dovell, i entre la programació hi ha propostes culturals i també gastronòmiques per a tots els públics, amb noms com els de Pepet i Marieta o Xocolates Creu.
Artistes que han repetit, per exemple, de Somriu Ara, són, podrien ser Juan Santa López i David Espinós en l'Argentinita, que els tindrem el proper dissabte 13 d'abril. A més, tornem a tenir a Pepet i Marieta per una altra versió. Tenim la Colla Pirata, que serà la primera vegada que vindran a les Terres de l'Ebre en el seu espectacle infantil.
I és que el propòsit principal, sens dubte, del festival és el de visibilitzar tota la cultura que es fa en aquestes comarques, l'essència de les Terres de l'Ebre.
I el Teatre Borràs de Barcelona estrena avui la comèdia Bonobos, un dels grans èxits teatrals dels últims anys a França. L'obra de l'humorista i escriptor francès Laurent Baffier, creador de Toc Toc, arriba ara al teatre per primer cop. I Oriol Casals, Maria Garrido, Mònica McFerr, Jordi Soriano i Xènia Reguant i Elias Torrecilla interpreten aquesta comèdia on tres amics de la infància, un mut, un cec i un sord, uneixen esforços per lligar.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Estem ara pels esports. Au del Serra, bon dia.
Bon dia.
El president del Barça, Joan Laporta, insisteix que vol que Xavi Hernández es quedi al club blaugrana i que no marxi a final de temporada.
I ho va tornar a recordar en l'acte de nomenament de Xavi Hernández com a ambaixador del Barça. D'aquesta manera, el club fa oficial la notícia que va avançar el podcast de Catalunya Ràdio Barça Reservat la setmana passada. El club vol mimar Xavi perquè s'ho repensi i aquest nou càrrec d'ambaixador n'és una mostra.
Volem que segueixi sent la llum que d'alguna manera il·lumina a tants i tants barcelonistes, Xavi, que t'admirem i que t'estimem. Per tant, moltes gràcies, ambaixador.
El tècnic del Barça reconeix per la seva banda que per ell representar el club blaugrana en qualsevol àmbit és un privilegi.
Quan em veig relacionat amb l'escut del Barça, a mi se'm posa la pell de gallina. Per mi representar el Barça del que sigui, per mi és l'honor és meu. L'honor, l'orgull, la satisfacció, l'honor és meu. Per mi estar al Barça és un regal de vida, un regal de vida.
Mentrestant, el primer equip blaugrana va reprendre ahir els entrenaments per preparar ja el partit anada dels quarts de final de la Champions de dimecres vinent al camp del Paris Saint-Germain. De Jong, Pedri i Christensen tenen opcions de rebre l'alta mèdica a temps i poder jugar aquest partit. El PSG, per la seva banda, es va classificar ahir al vespre per la final de la Copa Francesa, després d'eliminar en semifinals el Rennes per 1-0 amb un gol de Kylian Mbappé. Luis Enrique assegurava al final del partit que encara no tenen el cap al Barça perquè abans també tenen partit de Lliga aquest cap de setmana.
Però Fútbol Barcelona ahora mismo, a mí me interesa el Clermont, que es el próximo rival. La Liga de Campeones, cuando venga, la prepararemos.
Mentrestant, a la Lliga de Segona Divisió, l'Espanyol ha informat que el lateral Rubén Sánchez té un esquinç al turmell dret i està descartat per jugar diumenge davant l'Albacete a l'RCD Stadium. Mentrestant, el migcampista Pau Lozano segueix recuperant-se de les molèsties musculars que ja li van impedir jugar davant el Burgos.
El Barça de bàsquet afrontarà aquest vespre la penúltima jornada de l'Eurolliga, rebent al Palau Blaugrana el Maccabi de Tel Aviv, amb l'objectiu de sumar un triomf que gairebé li garanteix el factor pista de cara als play-offs de quarts de final.
Els de Roger Grimau ara mateix són quarts a la classificació, però empatats a victòries amb el segon, que és el Panathinaikos, mentre que el Maccabi és el setè. El blaugrana Nicola Provítola és conscient de la importància del partit d'avui.
Con mucha presión, ¿no? Algunos pensarán de vida o muerte, pero bueno, y creo que lo vamos a afrontar con esa importancia, ¿no? Necesitamos ganar y queremos ganar, sobre todo en el Palau. Es muy importante para nosotros jugar en casa, hacernos fuertes aquí, ¿no? Y bueno, poder llegar con un muy buen impulso a los playoffs.
El partit, que tindrà un dispositiu de seguretat especial, començarà a 8:45 del vespre i, com sempre, el transmetrem a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I encara en bàsquet, s'ha sabut fa pocs minuts, Rudi Fernández ha anunciat que retirarà quan acabi aquesta temporada. L'alè del Madrid, format al Joventut Badalona, acaba de fer 39 anys.
L'Atlètic Barceloneta veu compromesa la seva classificació per la Final Four de la Lliga de Campions Masculina de Waterpolo després de perdre ahir a casa davant el Ferencváros de Budapest.
L'equip barceloní va perdre per 8 gols a 10 al partit de la tercera jornada de la segona fase. En l'altre partit del grup B, el Brescia va perdre 12-13 amb l'Olympiacos. Ara l'Atlètic Barcelonet és tercer de grup amb un triomf i dues derrotes. Al davant té el Ferencváros, que és líder imbatut, i l'Olympiacos, que és segon amb dues victòries i una derrota. El Brescia és el cué amb cap triomf. Recordem que només els dos primers de grup es classifiquen per la final a 4.
I avui s'ha presentat a Barcelona la 44a edició de la cursa popular del Corte Inglés, que s'ha de disputar a primers del mes que ve.
Una cursa que vol superar en aquesta edició els 30.000 participants. Catalunya Informació, Barcelona. Arnau Mercader, bon dia.
Bona tarda. I van pel bon camí, perquè més de 14.000 persones ja han formalitzat la inscripció a la 44a edició de la cursa del Corte Inglés. Una cursa que presentarà dues novetats. Una serà la sortida esglaonada i l'altra els dos carrils que hi haurà al carrer Casp per als corredors que vulguin apretar just al final del recorregut. La cursa no oblida la seva vessant solidària i aquest any la Fundació Catalana de la Miquel Vall serà l'entitat social adherida a aquesta 44a edició del Corte Inglés. En aquesta edició també han tornat a comptar amb testimonis del món de l'esport, cinema i música que han donat el seu suport a la cursa, tals com Juan Carlos Unzué, Robert Lewandowski, Sandra Paños del Barça, Puado i Carolina Marín de l'Espanyol i Miqui Núñez o Laura Landoño del món de la música i el cinema.
I acabarem amb hoquei patins per recordar que el Barça i el Noia continuen anunciant renovacions de cara a la temporada que ve. El Barça renova Marc Grau per dues temporades més fins al 2026, mentre que el Noia renova Xavi Costa, que continuarà al club de Sant Sadurní com a mínim fins al juny del 2025.
No t'ho pots perdre.
Aquest vespre arriba al Teatre Coliseum de Barcelona un espectacle autobiogràfic sobre la figura del dissenyador francès Jean-Paul Gaultier. Fashion Freak Show combina l'extravagància de la moda, l'encant del cabaret i l'energia de la comèdia musical, ens diuen, i es podrà veure fins al 21 d'abril. El show, que ja han pogut veure a París i a Londres, posa l'accent en la creativitat provocativa de Gaultier, creador d'alta costura, situant-la en el context de la moda, el cinema i la cultura pop dels últims 50 anys. Tornem demà, com sempre, a partir de la 1. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.